Al migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. El papa ha anomenat aquest dilluns passat Enrique Benavent nou arcabisbe de València després de 9 anys com a bisbe de Tortosa. La missa amb la presa de possessió i l'inici del Ministeri Episcopal de Benavent se celebrarà el dissabte 10 de desembre a les 11 del matí a la Catedral de València. El bisbe Enrique Benavent, doncs, torna a la seva diòcesi mare de València, de la qual també havia estat bisbe auxiliar abans del 2013. Enrique Benavent, encara bisbe de Tortosa, té 63 anys i substituirà en el càrrec el cardenal Antonio Cañizares. A la carta del nou arcabisbe electe de València, adreçada als creients d'aquesta arxidiòcesi i llegida dilluns al migdia pel vicari general de València, Enrique Benavent assegura que té un sentiment molt especial pel fet de tornar a la seva terra.
Ser arquebisbe de l'arxidiòcesis, en la qual vaig néixer a la fe, en el seminari de la qual em vaig formar, a la que abans de ser bisbe de Tortosa vaig servir amb alegria durant 22 anys com a sacerdot i 8 i mig com a bisbe auxiliar, i a la que estime de cor, és una responsabilitat que mai haguera imaginat. Mai podré retornar-li tot el que he rebut ella. Quan major és l'encàrrec, més xicotet i necessitat de l'oració de l'Església em sent.
Enrique Benavent, nascut a la localitat valenciana de Quatretonda, és doctor en teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i va ser degà president de la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer de València. En l'àmbit de Catalunya és el responsable de missions des del 2014 i a la Conferència Episcopal Espanyola president de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe i membre de la Comissió Permanent des de fa 5 anys. Moltes felicitats, Monsenyor Enrique Benavent, per aquesta nova responsabilitat, per a la qual, com vostè mateix ens ha demanat, no mancarà la pregària. Avui a la nostra taula de testimonis parlarem de la Fundació Joan Maragall i comentarem breument el que està sent la trobada internacional d'Esglésies Hospital de Campanya que es fa a Barcelona, a la parròquia de Santa Anna, que és un hospital de campanya pioner en moltes zones del món. I també tindrem el nostre espai de música d'inspiració cristiana i algun petit resum de notícies. Això és el que us proposem, que compartiu amb nosaltres fins que siguin gairebé les dues, aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim la taula de testimonis. La Fundació Joan Maragall ha obert el curs 2022-2023 aquesta setmana. En l'acte inaugural, celebrat al Seminari Conciliar de Barcelona, el seu president, David Jou, va comentar que el cristianisme ha de ser una veu activa en la creació cultural i en l'opinió pública. Va afirmar que el mateix cristianisme és una religió ben realista perquè no defuig les dificultats i ens exhorta a sentir com a nostre el dolor del món, ser-ne conscients, pregar, ajudar en el que es pugui, fer del nostre patiment o les nostres dificultats no un pou per a nosaltres sols, sinó un pont cap al record i també la comprensió de les dificultats dels altres. Aquesta va ser una de les nombroses reflexions de David Jou, que avui ens acompanya a la nostra taula. Ell és físic, poeta i, com dèiem, des de fa uns pocs anys, president de la Fundació Joan Maragall, una entitat que va néixer l'any 1979, impulsada per l'aleshores arcabisbe de Barcelona, el cardenal Narcís Jubany, per Antoni Matabosch i moltes persones que van posar en marxa el que és un intent de posar ponts entre la fe i la cultura. Doctor David Jou, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Bé, 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 gràcies d'invitar-nos aquí.
Nosaltres encantats. Com va anar l'acte inaugural del curs, que va ser dilluns o dimarts?
Dilluns.
Dilluns, oi? Sí.
Sí. Bé, va ser molt satisfactori. En particular, la conferència que es donava, aquest any va donar Josep Maria Mallarac, sobre el repte de restablir els vincles espirituals amb la naturalesa. I va ser una conferència molt interessant perquè va proposar 6 camins, en concret, 6 vies positives de relació amb la naturalesa, i les va vincular a l'espiritualitat cristiana i d'altres religions també, de manera que obria un camí positiu, propositiu, d'aquesta interacció que sempre trobem a faltar en els últims temps.
I a banda d'aquesta conferència, vostè va proposar també una reflexió sobre el cristianisme i la seva presència a la nostra societat diversa. És una mica aquesta l'essència de la Fundació Joan Maragall,
sí, eh? La nostra essència és, efectivament, posar-nos en diàleg amb aquella cultura que no és necessàriament religiosa, que és laica i allunyada de l'Església, però en la qual compartim preocupacions humanes que ens fem des del cristianisme o ens fem des d'altres llocs sobre el sentit de la vida, podria ser les possibilitats de transcendència, la relació amb els altres, i tot això són temes universals en els quals el cristianisme ha reflexionat molt i que actualment es presenten com a problema viu, de manera que és una ocasió de tenir una presència viva del cristianisme vinculada amb les preocupacions més profundes de molta gent que n'està allunyada.
La Fundació Joan Maragall ofereix des de fa més de 40 anys cada curs, xerrades, formació, taules rodones, també fa publicacions. És un mosaic, no?, d'activitats i de propostes. Com es presenten les d'aquest curs i què en destacaria, doctor David Jou?
Aquest curs tindrem uns tallers de lectura, per exemple està dedicat als opuscles i pensaments de Pascal, que serà dirigit per Pere Lluís Font, que acaba de guanyar el Premi Nacional de Traducció pel seu treball en això i lectura d'Enigma. Hem fet un cicle de conferències reflexionant sobre les arrels de la creació artística en col·laboració amb l'Albergueria de Vic, que és l'entitat del Bisbat de Vic que es dedica a la relació entre cristianisme i cultura i ho fan essencialment a través de l'art, o bona part a través de l'art. Farem el 16 de novembre al Petit Palau, al Palau en col·laboració amb el Palau de la Música, una trobada de reflexió sobre espiritualitat i música amb la presència de Mireia Barrera, de Joan Magraner, de Jordi Savall i de Bernat Vivancos, que són, diguem, quatre grans figures en la composició i la interpretació i reinterpretació de peces musicals, de manera que són gent que poden parlar des de primera línia i amb una dimensió internacional molt oberta. I el que farem continuarem publicant la revista Qüestions de Vida Cristiana. Per exemple, els dos últims números que han sortit fan referència a dos temes molt actuals. Un és de l'utopia a la distopia i l'altre són els populismes. I llavors, com passem d'un futur imaginat positivament, prometedorament de les utopies, un futur que contemplem amb por i contemplem fosc i sense esperança en les distopies? Per exemple, són grans preguntes i a través de Qüestions de Vida Cristiana ens les fem.
Una revista de llarga trajectòria que va assumir fa uns anys la Fundació Joan Maragall.
Efectivament, va començar l'any 1958.
Déu-n'hi-do, més antiga que la Maragall.
Sí, molt més, molt més, a través de Montserrat. I en aquest sentit és un exemple, aquesta cosa que fem, d'haver-nos fet càrrec d'aquesta revista, d'acord amb el monestir de Montserrat. Quan l'Església té menys disponibilitat de persones, abans hi havia molts monjos, ara n'hi ha molts menys, com els laics hem d'ajudar, hem de participar en aquesta Església, portant-hi les coses que podem fer, que sabem fer i que estem en condicions de fer.
Seguim parlant amb David Jou, president de la Fundació Joan Maragall. Com està ara mateix l'entitat, que ha tingut una llarga evolució, no?, des del 1979 fins ara, amb Antoni Matabós, també Josep Maria Carbonell, sí, ara vostè a la presidència, i sempre un treball de diàleg, com vostè diu, però que no sempre ho té fàcil, oi?, per inserir-se a la societat.
No, efectivament, amb la pandèmia les subvencions que rebíem es van reduir d'una manera molt dràstica. Esperàvem que després la situació milloraria, però ha vingut aquesta guerra, aquesta inflació, i això posa problemes a la viabilitat futura de la fundació, que tractarem de mantenir en tot el possible. Però llavors també intentem reflexionar, tenir molt present que aquestes dificultats no són només de la fundació, sinó de molta gent, de moltes famílies, i llavors és important participar a través de les nostres dificultats, imaginar també les dificultats d'altra gent en situacions pitjors que nosaltres i fer-ne un element de solidaritat amb ells.
Déu-n'hi-do el treball que hi ha. Recordem als qui ens escolteu que la Fundació Joan Maragall té la seva seu al carrer València 244, segon pis, al costat de l'església de la Mare dels Àngels, i al centre de Barcelona, i també té el telèfon 93 488 08 88. Pels qui vulgueu contactar-hi, també podeu entrar a la pàgina web fundaciojoanmaragall.org, tot junt, ben fàcil, fundaciojoanmaragall.org. I bé, com animaria els qui ens escolten a tenir algun tipus de participació en les activitats, a sumar-se o a preguntar per fer-se socis, si és que volen?
Oh, ens aniria molt bé. Que
això sempre va bé, oi? És un capital social.
Algú que es fes promotor ens aniria molt bé, clar, perquè seria molt benvingut. Sí, i llavors, diem-ne, les activitats les anirem anunciant per les del primer trimestre, les i comentades, i les posteriors estan en estudi, estan en reflexió, i aquest any que ha acabat, per exemple, vam fer dos cicles. Un va ser per de la Teresa Forcades, que era sobre teologia des de l'experiència de l'exclusió social, i un altre va ser l'aula Joan Maragall, des de Gabriel, feta aquest any per el professor Gabriel Amengual, de Mallorca, sobre canvi d'època i necessitat de reconstrucció del subjecte. Ho dic això perquè es vegi la diversitat de punts. N'hi havia un més intel·lectual sobre aquest i més sociològic del canvi d'època, i un altre més teològic, però inserit profundament en el tema de l'exclusió social a través de les encícliques del Papa Francesc.
Molt bé. Hi ha molta temàtica, molta matèria en l'activitat de la Fundació Joan Maragall. Una de les coses que vostè també va expressar com a desig per aquest curs, per als propers anys, és anar a un increment de sinergies des de la Fundació Joan Maragall amb altres institucions, fer potser menys activitats però més visibles. Com s'aconsegueix això?
Això per força, perquè els problemes econòmics que he dit que teníem nosaltres també són de moltes altres entitats. Llavors, una manera, diguem-ne, de resistir, de continuar fent la nostra feina, és sumar públics i distribuir els costos, de manera que implica una col·laboració profunda.
I bé, també una de les qüestions que van sortir a l'acte inaugural dilluns passat és la tristor per l'ús de la religió que es fa de vegades i que concretament ara està fent el patriarca de l'Església Ortodoxa Russa, perquè el paper de la religió a la crisi actual d'Ucraïna és tristament molt important.
Sí.
Hauria de ser factor de pau, com intenta ser sempre, no?
Efectivament. I llavors clar, la religió hi podem estar interessats des del punt de vista social, des del punt de vista espiritual, però des del punt de vista cultural o des del punt de vista identitari. I quan fas de la religió una identitat forta en contraposició amb la identitat dels altres, poden sorgir problemes molt greus en lloc de fer-la com a pont amb els altres. I això ho estem vivint, i ho estem vivint també en l'ús de la religió en partits populistes d'extrema dreta, que fan una simplificació de la religió, un dibuix molt simple amb el qual puguis sentir identificades dues o tres o quatre de les teves preocupacions, i llavors a partir d'aquelles doncs donar-te energia per anar contra altres en lloc d'intentar veure què es pot arreglar en conjunt amb els altres. Són diverses possibilitats que sempre han passat al llarg de la història, no és una qüestió només d'ara, però bé, que és una qüestió sobre la qual convé reflexionar en profunditat.
Bé, i per acabar aquesta estona que compartim amb David Jou, president de la Fundació Joan Maragall, M'agradaria que els oients coneguessin millor una mica el vincle entre l'esperit fundacional d'aquesta entitat i el moment actual. Ara fa 43 anys, el context social era diferent a l'actual, no hi havia potser tan visible la diversitat religiosa i cultural que tenim ara, però potser va ser un do profètic del cardenal Narcís Jubany, no? Veure que era bo tenir una entitat diocesana que fos un pont amb la cultura.
Efectivament, i avui, fins i tot avui, és més necessària que llavors. Com vostè ha dit, hi ha hagut molts canvis, hi ha hagut una gran immigració que ha portat a incrementar la diversitat religiosa, el tema religiós ha perdut una mica la preponderància que tenia abans, hi ha molta competició, molta competència en l'aspecte cultural, moltes entitats que fan activitats culturals, ha canviat el context, però precisament per això, perquè ara la cultura en general està més allunyada de la religió no hi és tan present, és més necessària que mai una entitat com la Fundació que dialogui, sobretot, i s'inspiri i vulgui tenir veu en aquest món cultural que no és el món, diguem-ne, inercialment catòlic que era fa tota una sèrie d'anys, i ara no és un món inercialment catòlic, sinó un món vocacionalment catòlic en els que tenim aquest interès.
Doncs recordem que entre les diverses activitats d'aquest curs, la Fundació Joan Maragall prepara per al 16 de novembre al Petit Palau de la Música Catalana de Barcelona un interessant concert que ajudarà segur a través de la música a veure aquesta relació entre el cristianisme.
Sí, però més que concert serà un debat amb ells, amb els compositors.
Ah, perdó.
Sí, no serà concert.
És un acte...
Exactament, és a dir, no és un acte de música, sinó un acte de debat amb els compositors, de manera que ells en primera persona ens parlaran d'aquest paper de l'espiritualitat en la inspiració de les seves composicions.
Queda aclarit. Evidentment, la música hi serà present, segur, d'una manera o d'una altra, però no és un concert en directe, en aquest cas. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona, doctor David Jou, president de la Fundació Joan Maragall. Bona tarda, bon curs, sobretot, i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies.
Us expliquem també avui, per concloure la taula de testimonis, que l'Església de Santa Anna de Barcelona acull des de dimarts passat una trobada d'esglésies Hospital de Campanya. Va començar amb una pregària i un dinar amb la participació de la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ivonne Grilley, i des de primera hora de la tarda es va fer també dimarts una primera sessió de treball sobre històries de l'Hospital de Campanya, amb la participació de diverses persones del Paraguai, de Mèxic, de Jordània i de l'Argentina, així com també d'aquí de Barcelona, entre altres llocs. Ja es va fer també dimarts un acte públic que va consistir en una taula rodona sota el títol «Es va fer pobre per vosaltres». I també destaquem que dimecres el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, va presidir l'Eucaristia a la parròquia de Santa Anna en una jornada que va donar pas al que es fa avui, un concert de testimonis ahir al vespre i també diferents sessions a partir de l'experiència d'atenció als més necessitats. Ahir a la nit va haver-hi una nova sessió del sopar Tribuna Joan Carrera amb l'arcabisbe de Lima, Carlos Castillo, que ha participat igualment en aquesta trobada. Una visita a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona dimecres passat i una altra a Montserrat, concretament ahir dijous, van marcar el que van ser les hores finals d'una trobada que s'ha completat amb una sessió de treball sobre fer teologia de les perifèries existencials. Serà, millor dit, aquesta mateixa tarda a les 5, un diàleg sobre un projecte del Dicasteri Vaticà per al Desenvolupament Humà Integral, amb la presència de Sergio Massironi, director del projecte, i Teresa Forcades, benedictina i coordinadora del projecte, concretament aquí a Barcelona. La trobada s'acabarà aquest vespre amb una sessió pública titulada Saviesa des dels marges, per una teologia evangelitzada des dels pobres. I amb això posem el punt final i donem pas a la recta final del programa.
no fixeu els ulls en ningú més que en ell. No fixeu els ulls en ningú més. No fixeu els ulls en ningú més. No fixeu els ulls en ningú més que en ell.
M'espereu, amics.
No fixeu els ulls en ningú més que en ell. Aquesta cançó ens ajuda avui a ambientar la litúrgia d'aquest proper diumenge 29è durant l'any, en què la pregària i tot el que és la interioritat té un protagonisme important en el missatge de Jesús, especialment a l'Evangeli segons Sant Lluc. És una versió aquesta de Xavier Morlans i un grup de veus. No fixeu els ulls. Només ell és el camí i la veritat. Algunes notícies breument. Dilluns va fer 40 anys que es va emetre la primera missa en català per televisió. Va ser a la 2 de Televisió Espanyola, on el sacerdot Joaquim Martínez Roura i el diaca Josep Ordeix van compartir el tall pantalla amb els seguidors de la celebració. Des d'aleshores hi ha hagut una evolució important i diumenge passat a Montserrat es va viure una celebració especial amb motiu d'aquest 40è aniversari. A més, també us expliquem que 150 persones es van reunir dilluns passat a la Casa de la Convalescència de la Universitat Autònoma de Barcelona per debatre sobre la llei que vol erradicar el sensellarisme a Catalunya. Durant la jornada, amb el títol Una llei catalana pels drets de les persones sense llar, es va tractar sobre la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme, una iniciativa legislativa que recull la proposta de text legal que va impulsar i dirigir Antoni Milian i Massana, catedràtic de Dret Administratiu de l'Autònoma. Entre altres entitats de l'Església hi col·laboren en aquest fòrum la Comunitat de Sant Egidi, Càritas Diocesana de Barcelona, Càritas Catalunya, millor dit, i també el que és Arrels Fundació. I finalment recordem que les 11è Jornades Universitàries de Turisme Religiós que organitza l'Abadia de Montserrat tindran Ignasi de Loyola i el seu viatge fins a Manresa com a protagonistes. Seran del 14 al 16 de novembre a Montserrat i a Manresa, amb el títol Viatge Interior i Viatge al Món Ignasi de Loyola. Us podeu posar en contacte amb l'Abadia de Montserrat per demanar informació sobre aquestes jornades de turisme religiós. I amb aquests apunts ens acomiadem. Moltes gràcies, amics i amigues, per la vostra companyia. El Mirall tornarà, si Déu vol, divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana. Adéu-siau.
Yeah.